Informatius d'estiu a Ràdio Pego, dimarts i dijous a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
Hola, com esteu? Des de les 12 del migdia estem en avís taronja per altes temperatures. També tenim avís activat per tempestes i per fenòmens costaners a la costa de la Marina Alta. Avisos que estaran actius fins a les 8 de la vesprada i a Pego, segons l'AEMET, avui podem registrar fins a 41 graus centígrads. Repassem titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. Risc d'incendi forestal extrema i això fa que es tanque per tercera vegada el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva este mes de juliol. La regidora de Transició Ecològica, Laura Castellà, defensa que quan es tanca el parc és per seguretat de tota la ciutadania. Així mateix, demana una responsabilitat col·lectiva per evitar un tercer gran incendi forestal al terme de Pego. La Generalitat ha decretat per avui el nivell 3 de preemergència front al risc d'incendis forestals. Això implica que està prohibit, com dèiem, circular per les pistes i camins forestals amb qualsevol tipus de vehicle, en bicicleta o a peu. Tampoc es pot fer dins dels parcs naturals, entre ells el de la Marjal de Pego-Oliva. Se suspenen, a més, les obres i treballs en els terrenys forestals o les seues rodalies i es prohibix encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal i la seua zona d'influència, que són a 500 metres. L'AEMET activa avisos taronja per altes temperatures i tempestes este dijous. L'Agència Estatal de Meteorologia també activa l'avís groc per fenòmens costaners. A Pego, avui podem arribar, com dèiem, als 41 graus, amb una sensació tèrmica que ens farà percebre 45 graus al voltant de les 3 de la vesprada. Estem davant el mes de juliol més càlid de la sèrie històrica. És el que afirmen des de l'AEMET, que avancen, a més, que probablement la setmana que tornarem a tindre un nou pic càlid. Primer estiu sense la connexió del pont del Tonyinero. El temps pareix haver-se aturat al voltant d'esta infraestructura, tot i que la vida continua bategant al seu voltant. Les canyes han tornat a créixer i dissimulen els desperfectes de l'estructura. Es poden veure si es baixa a la vora del riu. Des de el 2 de desembre de 2025 està prohibit circular per ell, siga a peu, en bicicleta o en vehicle a motor. Esta restricció ha deixat al descobert com de vital és esta via de connexió directa amb la platja. Tot i els mesos que han passat, encara no hi ha cap data fixada per revertir la situació. Des de l'associació veïnal Pont del Tonyinero, la seva presidenta, Lola Sastre, expressa que tenen la sensació que els ajuntaments d'Oliva i Dénia estan jugant una partida de ping-pong.
Saps què passa? Que tenim sensació de partida de ping-pong.
Sí.
Perquè anem a Dénia, li tenen la culpa a Oliva. Anem a Oliva, li tenen la culpa a Dénia. Tan difícil és que es posen d'acord i que comuniquen entre ells, perquè, clar, si no comença Dénia, Oliva no vol començar. Si no comença Oliva, Dénia tampoc. Si no, és, pareix que siguin un joc i ens dona la sensació, nosaltres anem a parlar en un, anem a parlar, poseu-se vosaltres d'acord? És a dir, tenim que estar nosaltres anant d'un ajuntament a l'altre, xico, poseu-se vosaltres.
A Pego, un comerç de cine i refrescant proposa dos campanyes complementàries per a aquest estiu. Avui comença el clàssic Rasca i Guanya, amb més de 1.000 premis a repartir entre els 52 comerços adherits a la iniciativa. A més, des de fa dies es pot veure per xarxes la campanya Un comerç de cine amb títols ben reconeixibles protagonitzat pels professionals del comerç de proximitat. Dos campanyes que volen recordar que a l'estiu el comerç de Pego continua actiu i, per tant, obert, tot i que en alguns establiments els horaris es reduïsquen per adaptar-se al ritme d'estos mesos. Detenen a Pego una parella per furtar joies a persones majors mitjançant l'engany. Els detinguts són un home i una dona de 50 i 37 anys d'edat. Estos utilitzaren la confiança per accedir al domicili de les víctimes de 84 i 81 anys d'edat. Una vegada dins, l'home els distragué mentre la dona va sostreure les joies que en alguns casos estan valorades en uns 8.000 euros. I Pego transforma la gimnàstica de manteniment en Activat Fit, entre d'altres. Un canvi que pretén presentar aquest tipus de gimnàstica d'una manera més actual, més atractiva i fàcil d'identificar, segons explica el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca. Les renovacions a les distintes modalitats de les escoles esportives municipals es poden fer durant el que queda del mes de juliol. Les noves inscripcions s'hauran d'esperar fins a l'1 de setembre. Les inscripcions, per cert, es fan a la piscina coberta municipal.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
El juliol ha portat una successió d'onades de calor inusuals amb unes temperatures molt altes, tant de dia com de nit. Això, junt amb els dies que portem sense pluja i la vegetació crescuda de la que va caure durant la tardor i l'hivern, està provocant molts dies amb nivell extrem per incendis forestals. La Generalitat, a través de la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori, s'ha vist obligada en tres ocasions este mes de juliol, avui és una d'elles, a decretar el nivell 3 de preemergència front al risc d'incendis forestals a tota la comunitat valenciana. La decisió, que ja es va prendre durant les onades de calor del 6 al 9 de juliol i el 15 i 16 de juliol, inclou diverses mesures per evitar focs, com són la prohibició de circular per pistes i camins forestals amb qualsevol tipus de vehicle, en bicicleta o a peu, dins els parcs naturals, entre ells el de la Marge de Pegoliva. Esta mesura ha estat incompresa per molta gent que considera contradictori que no es permeta l'accés a les zones de bany que ofereix l'aiguamoll. La regidora de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Pego, Laura Castellà, adverteix que la decisió es pren per seguretat i recorda doncs, que la part d'Oliva s'està a menys de 500 metres de la muntanya. Castellà recorda que hi ha alternatives d'aigua per a refrescar-se com baixar a la mar o anar a la piscina municipal La Trilladora, que durant les anteriors onades de calor i també avui està oberta a tota la població per a facilitar un espai on combatre la calor. Així que esta vesprada de dijous 23 de juliol, l'accés a la piscina de La Trilladora és gratuït per decisió de la regidoria d'Esports davant la vista taronja per altes temperatures. Escoltem Laura Castellà.
El tancament de la Marjal, jo sé que a la gent li afecta, que vol anar a nedar al riu, que està a l'aigua fresca, però no es pot per seguretat. Per exemple, la part d'Oliva està a menys de 500 metres de la muntanya, vull dir, tenen tota la seva muntanya de Sant Pere per darrere, vull dir, n'hi ha moltes voltes que la ciutadania no entén les decisions que es prenen, però és per seguretat de tot el món. La Marjal sofreix incendis habituals tots els anys de canyar, però si això passa en una ona de calor i se mos en va de les mans, es pot cremar tota la Marjal. Per tant, és complicat que la gent ho entenga? Sí, tenim que ser responsables i fer cas de lo que les coses de seguretat ens diuen? També. I no és una queixa una zona humida on poder refrescar-nos. S'ha posat a disposició de la ciutadania altres alternatives per a suplir això. Pots anar a la piscina, pots anar a la mar, justament van posar gratuït l'accés a la piscina els dies que havien decretat el tancament del parc. Però bueno, entenc que quan el prohibeixen una cosa és quan més ganes tens de fer-la.
El nivell 3 de preemergència front al risc d'incendis forestals també implica la suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o les seues rodalies, la prohibició d'encendre qualsevol tipus de foc, també de tipus festiu, recreatiu, en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal, que és de fins a 500 metres d'esta. Suspensió de qualsevol tipus d'autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals. També es prohibeix qualsevol prova esportiva que transcorrega per aquests terrenys forestals i la suspensió de les ja autoritzades durant el 23 de juliol. Des de les 4 d'esta vesprada, la Marina Alta està activat en la vista taronja per tempestes que avançaran des de l'interior cap al litoral, deixant llamps, algunes pedregades, ruixats i esclafits tèrmics amb ràfegues que poden superar els 70-80 km per hora, sense descartar registres de més de 100 en àrees exposades. I caldrà prestar molta atenció a aquests llamps perquè estem en risc extrem d'incendis forestals i podrien ser causa d'alguns d'ells. Com tot apunta que va passar este dimarts passat a la vesprada a la Vall de l'Aguar, un llamp va provocar un incendi a la penya del migdia que afortunadament els bombers van poder extingir en poc temps. No obstant, des del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant es van activar dos retens nocturns especials per por a que algun raig latent, dorment, de les tempestes registrades a la vesprada poguera provocar algun altre foc ja de nit. La vigilància es va realitzar sobre la Vall d'Ebo, la Vall de l'Aguar i la Vall de Gallinera. Este, però, no ha sigut l'únic incendi al juliol a la Marina Alta, incendis que fins ara han pogut ser extingits de manera ràpida. Pego, recordem que ha viscut en els últims anys dos grans incendis forestals, el maig de 2015 i l'agost de 2022, focs que van deixar bona part de les nostres muntanyes sense arbres, sense vegetació. No obstant, encara queden algunes zones arbrades i amb habitatges pròxims. Per això, no és difícil pensar que podria tornar a passar. Hem preguntat a la regidora de Medi Ambient les mesures que té activades l'Ajuntament de Pego per a evitar aquests possibles incendis.
El tema dels incendis forestals és un tema que es preocupa ja no sols per l'estiu, ens preocupa tot l'any. A veure, nosaltres tenim un camí clar i és el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals i és en el que treballem.
A l'hivern es treballa contra els incendis forestals, afirma Castellà. La raó és evitar que qualsevol espurna provocada per qualsevol tipus de maquinària que s'utilitza en els treballs de desbrossament o tala d'arbres puga desencadenar un foc que és molt més habitual que puga passar ara a l'estiu quan tot està tan sec.
Per a treballar contra els incendis forestals es fa per l'hivern, no es fa per l'estiu, perquè com acabeu de veure, els últims incendis que hem tingut a Espanya doncs quasi tots són per maquinària que està netejant un bancal, per una desbrossadora que tira una xispa i encén qualsevol tros de muntanya. El que vos dic, que això s'ha de fer per l'hivern, i nosaltres aquest hivern el que hem fet és actuar en dues zones complicades on encara queda vegetació, que és el Carritxar i que és la pujada de Pilarets que divideix, que separa Montepego i la nostra localitat. S'han fet dues actuacions grans ahir que estaven dins del pla d'incendis forestals.
Reitera Laura Castellà que acaten al peu de la lletra el que diu el Pla contra incendis forestals. No obstant d'això, reconeix que el terme és molt gran i fan el que està dins les seues possibilitats, tot amb la filosofia de preservar el que hi ha.
Què és el que passa? El que passa és que cada volta tenim més zones de calor per l'estiu més properes en una temperatura molt elevada i justament enguany ha plogut molt. Este hivern i este otoño, i això el que suposa quan plou molt és que n'hi haga més combustible per a cremar a la muntanya. Bueno, nosaltres acatem al peu de la lletra el que diu el Pla d'Incendis Forestals, però el terme abarca molt, el terme és molt gran i anem fent el que està a les nostres possibilitats, sempre assegurant el que queda. És a dir, al Carritxar, per exemple, queda una zona on n'hi ha arbrat i n'hi ha vegetació, no volem perdre això, per tant, hem actuat en aquesta zona.
Des de Medi Ambient ja s'està planificant les futures actuacions. Estes s'escometran a partir d'octubre, quan ja no hi hagi alerta, segons avança la regidora Laura Castellà.
Estem ja treballant en les que anem a fer ara en quant, sobretot octubre, quan ja no n'hi haguen alertes i tot això, haurem tingut que fer-ne una més que estava prevista, no mos ha donat temps perquè al final la gent que contratem és gent experta i treballa en molts ajuntaments, entonces al final el que dona temps és el que es dona temps, perquè si el decret en alerta pues ja no pots actuar, per tant guany les alertes han vingut molt, molt prontes perquè en juny ja n'hi ha ben alertes. Per lo tant, pues nosaltres continuarem així.
Ara mateixa no s'hauria de cremar res, és el que manifesta Laura Castellà, que recorda que en estos casos cal aplicar el sentit comú.
Sempre recomanacions per a la ciutadania. Sabem que és complicat pues que la gent acate el que se li diu, però bueno, és que ara no hauria de cremar-se. Si tens un bancal, pues ara mateixa no pots cremar i la ciutadania té que fer cas a aquestes coses. També hi ha gent d'estrellatà, pues que quan més aire fa i quan més calor fa, crema una broseta i això li se pot escapar. Preguem a la ciutadania responsabilitat davant d'aquestes zones de calor.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I continuem parlant de calor perquè Pego pot arribar avui als 41 graus a les 6 de la vesprada segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. Si sumem la humitat, a les 3 de la vesprada la sensació tèrmica al poble serà de 45 graus i amb esta ja en van 3 onades de calor al mes de juliol, així que no és d'estranyar que siga amb diferència el mes de juliol més càlid de la sèrie històrica. Segons informa José Ángel Núñez, que és delegat de l'AEMET a la Comunitat Valenciana, en declaracions a Radio Nacional d'Espanya.
Ya es con diferencia el mes de julio más cálido de la serie, superando al de 2015 en casi un grado, que sería el segundo, y bueno, pues con esta ola de calor, pero probablemente con el nuevo pico cálido para despedir el mes, es que va a ser sin duda, o está siendo ya un mes de julio histórico en cuanto a temperaturas.
Unes temperatures que no donen treva ni de dia ni de nit. Estes últimes, les de la nit, des de fa setmanes que no baixen dels 20 graus i en moltes ocasions tampoc dels 25, sent nit tòrrides, com la de esta passada nit que a Pego hem dormit a 25 graus i mig segons el registre de la EMET. Tanta calor impacta directament en la salut, per això el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat incideix en el perill que aquesta situació contínua d'altes temperatures suposa per a la salut de les persones, especialment les d'edat avançada o amb problemes de tipus cardiovascular i per a tota mena d'activitats a l'exterior, sobretot en les hores centrals del dia. Per a alleugerir dies tan pesats com els d'avui, es recomana seguir certes pautes, com indica el director metge del Centre de Salut de Pego, el doctor Carlos Juan.
Hay que mantener una adecuada hidratación, asegurarse de beber al menos 2 litros de agua por día, evitar las horas de máxima exposición solar, la realización sobre todo de ejercicio físico, especialmente en lo que son horas centrales del día y al menos hasta el anochecer, hasta ya las 8 o las 9 de la noche. Luego, pues hay que tener mucho cuidado con la población más vulnerable, niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas o cardíacas. Vestir ropa ligera, de algodón, evitar comidas copiosas y el alcohol, por supuesto, y ante todo, lo más importante, mucho sentido común. Entonces, mi recomendación sería que la gente hoy se contenga un poquito de hacer ejercicio, que hay muchos más días para disfrutar del verano y que tengan sobre todo eso, mucha cabeza y mucho sentido común.
I en dies de temperatures extremes com les d'avui, quan a Pego s'espera superar, com hem dit, els 40 graus, la regidora de Sanitat i Serveis Socials, Merche Volta, demana al veïnat amb gent major que sàpiga que està sola, que si no pot fer-se encàrrec de saludar, de veure que estan bé, que es posa en contacte amb serveis socials o amb acció urgent, perquè explica que en esta època es reforcen els serveis de seguiment.
Si algú té de veir una persona major que a lo millor sap que està soles i fa un dia o això, que no l'ha vista, o sap que pot deixar-se de costat un poble de prendre aigua i posar-se més fresqueta, pues que la cride, que la vega, o que dimosi directament es posa en contacte en serveis socials o en acció urgent, perquè acció social també està reforçant, igual que des de serveis socials, les treballadores de SAT i això estan reforçant l'anar a veure als usuaris. I més que res és això, que si tu tens que tens un veí major que està soles i trobes i dius, estarà bevent el que toca, estarà, o fa dos dies que no el veig, pues una crida telefònica o una crida al timbre, com estàs? O mira, serveis socials, pues a la direcció tal hi ha una persona que fa dies que no l'ha vista, o podíeu passar i pegar una mirada, pues això és una cosa molt simple, molt fàcil de fer i que pot ajudar molt a la persona que estigui en aquestes circumstàncies.
Des de les 4 de la vesprada i fins a les 8 està activat la vista taronja per tempestes. Això significa que aquestes poden ser molt fortes amb extraordinari aparell elèctric acompanyades de precipitacions localment molt fortes o torrencials i també poden anar acompanyades de ràfegues màximes de vent molt fort, superiors als 90 km per hora. També poden vindre amb granís de diàmetre superior als 2 centímetres, segons descriu l'EMET. Atès que tenim pols en suspensió, si plou serà aigua acompanyada de fang, per a que, si ho fa, no ens sorprenga. L'EMET també activa l'avís groc per fenòmens costaners, així que avui, abans d'entrar a la mar, si és tant si és per a nedar com si és per a practicar vela o algun esport similar, millor fer cas a les banderes per saber si podem fer o no el que teníem previst, perquè els vents com els d'avui solen arribar sobtadament, segons apunten des del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant. Vents que poden bufar entre 50 i 60 km per hora de ponent, amb ràfegues que poden arribar, com dèiem, als 90 km per hora.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Parlàvem de la mar i ens quedem allí perquè passada la primera quinzena de juliol hem visitat el veïnat de l'entorn del pont del Tonyinero per a conèixer de primera mà com estan vivint este primer estiu sense eixa via directa que uneix el terme d'Oliva amb el de Dénia i conseqüentment amb la mar. En este cas ens citàvem a la part del terme d'Oliva pel que ens expliquen la situació no ha canviat ni una coma des que el passat desembre de 2025 els ajuntaments de les dues localitats decidiren tallar el trànsit este accés a la platja de Santa Anna i les deveses de Dénia, on estiuegen una gran majoria de pegolins i pegolines. Escoltem la presidenta de l'associació veïnal Pont del Tonyinero, Lola Sastre, que ens explica quina és la sensació que tenen en estos moments.
Estem vivint en una situació d'abandono total. És dir, que així no s'ha fet res en absolut. La vegetació està envaint el pont, està envaint la carretera. A més, un dels problemes que estem veient és que no hi ha ninguna senyalització. Aleshores, què passa? Tots els cotxes arriben fins al pont i han de pegar la volta. Dic cotxes, dic motos, ciclistes, i és un sin parar de cotxes anant i tornant. Però ens sentim això molt abandonats, desenganyats. A part, dona una imatge tercermundista, de veritat. La situació en les canyes, dos cartells que n'hi ha ahir, vull dir que ens trobem molt, 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 una situació vergonyosa.
La prohibició de travessar el pont del Tonyinero també permet comprovar com la urbanització del terme d'Oliva en eixa zona està executada pensant amb un accés directe a la mar. Ho recorda la secretària de l'associació, Anabel Molina.
Yo me compré una casa con acceso a la playa. Si no, esto de aquí no se hubiese construido nunca, jamás. Pero bueno, esto es lo que hay. No nos hace caso a nadie, no tenemos ni contenedores de basura, están quemados y no los ponen. Las cañas han crecido, con lo cual ya no hay problema porque no se ve lo roto del puente. Esto es maravilloso. Es una puta pena. Perdón.
El que més descoratja el veïnat del Pont del Tonyinero és que, tot i les múltiples reunions que han mantingut, no han vist cap moviment palpable per canviar la situació, com descriu la vicepresidenta de l'associació Susi Serna.
De moment, ningú. Ha arribat l'estiu, ells s'han agarrat les seues vacances, s'han despreocupat total de nosaltres i així estem tancats com si estiguem en una presó, abandonats, i ells no ens han donat resposta de ninguna classe. Han parlat amb tots, fins ens han enviat al que siga, han manat, han acudit, han fet reunions, tots sí, però fins al dia d'avui és no. No el no preocupar-se de nosaltres, el saber que estem així, doncs deixats.
La passarel·la provisional per a vianants, que s'intuïa que podia ser factible, sembla que també s'ha esfumat. Lola Sastre.
Demanàvem una passarel·la provisional i l'última notícia que vaig tindre jo des d'Oliva, que ens van dir que això no podia, no entrava en el pressupost. És a dir, que tenien un pressupost pel pont, que no sabem quant el faran, però que no n'hi havia pressupost per a una passarel·la provisional. Quan nosaltres hem demanat, n'hi havia, o tornem a insistir, n'hi havia uns ponts que s'havien utilitzat durant la dana i que es podien fer. I ens van contestar que aquests ponts no eren adequats, a part que perteneixien a la UME, és a dir, tot un problema. Cosa que es podria solucionar perfectament, perquè l'espai que n'hi ha per poder posar una passarel·la ciclopeatonal s'haurà pogut fer perfectament. Però la resposta va ser que no n'hi ha pressupost i no n'hi ha diners, aleshores pues, s'apanyeu conforme pugau i ja està.
Els ajuntaments d'Oliva i Dénia tampoc han contemplat en cap moment que les persones i ciclistes puguen circular pel pont, atenent que el seu pes i moviment al caminar o pedalar no té un gran impacte en la infraestructura actual. Els consistoris han optat per no tindre problemes i tallar el trànsit per complet.
No s'ha contemplat en ningú moment, han dit que es tancava el pont, de fet han posat valles, han posat pilons de formigó i tal, i no s'ha contemplat en ningú moment que les persones pogueren passar. Quan efectivament hem parlat amb persones que ho entenen, i a veure, que puguen passar persones no té que derrumbar-se el pont, però està tancat completament.
Esta restricció total a la mobilitat per la prohibició de creuar el pont dificulta molt la quotidianitat de la gent que estiueja, però sobretot de la gent que viu allí tot l'any, perquè explica a Susi Serna que hi ha persones que treballen a una zona o a l'altra i s'han de desplaçar. També posa com a exemple la gent que ha llogat una casa o, cal afegir, la gent que viu a la zona d'Oliva i que té el supermercat més pròxim a l'altre costat de riu, a la zona de Dénia.
N'hi ha persones que treballen, venen en autobús des de la zona de Dénia, que té servici d'autobús, i tenen que travessar precís el pont per a poder acudir a la seva feina, perquè a aquesta part del pont n'hi ha vida i n'hi ha negocis. Entonces, la gent esta no pot travessar el pont si no és com estem fent-ho ja generalment tota la gent, perquè si no, no podem passar. I esta gent ve a treballar, no ve a divertir-se, ve a treballar. A part dels que venen de turisme, que tenen persones alquilats, arriben així i es veuen un accés a la platja que realment havien alquilat per a no poder anar. Està clar que això és com a negoci, però com a personalment, per poder anar a un supermercat que el tenim a l'altre costat, a poder comprar una barra de pa, simplement una barra de pa, no podem. Tenim que fer 6 quilòmetres. Entonces, està afectant-nos, però molt. Negocis i persones.
Haver d'agafar el cotxe per a tot és un mal de cap des que el pont està tallat, però ara a l'estiu s'afegeix el problema de l'aparcament, perquè totes les cases i els apartaments estan habitats, segons ens explica Lola Sastre. I afegeix Anabel Molina que el perill també està en el creuament de la Nacional 332, perquè s'han de passar els dos carrils. Ara, comenta Sastre, han d'esperar uns 10 minuts per a poder fer aquesta incorporació.
Per passar a l'altre costat, que has d'agarrar el cotxe, molt bé, agarrar a l'altre costat, i on aparques? És a dir, no simplement dir, agarrem el cotxe i ale, pues, 10 minuts més, no. És a dir, on aparques quan arribes a l'altre costat? I ha suposat per tota...
Girar a la izquierda aquí en la general.
Es formen ahí unes coles a l'eixida, que antes no es formaven, perquè clar, tots eixim per la mateixa eixida, creuem la general, i ahir pots tirar-te 10 minuts per a poder eixir. perquè has de creuar en sentit contrari. I vull dir que és deplorable, és deplorable la situació.
Totes aquestes circumstàncies fan que els ànims estiguen decaiguts per organitzar qualsevol acció contundent durant aquests mesos d'estiu, segons confessa la presidenta de l'associació veïnal Pont del Tonyinero.
Els ànims estem prou decaiguts i pensàvem fer una manifestació, ens han posat també moltíssims problemes, a part el que estem dient, com estan tots de vacances, no hi ha ningú en qui puguis contactar, pues, no sé, hem pensat que una volta que passi l'estiu tornarem a iniciar tot, però trobo que a setembre hem de tornar a treballar a moure-ho tot i volem moure-ho tot abans de les eleccions, perquè l'any que ve són les eleccions. I jo penso que si no ho tenim arreglat abans de les eleccions ja s'olvinden de nosaltres per sempre.
L'entrevista sencera la podreu escoltar en acabar este informatiu i a partir d'esta vesprada estarà disponible en el web de Radio Pego.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
La setmana passada es presentaven dos noves campanyes per a impulsar el comerç local. Dos campanyes estiuenques, complementàries, que posen l'accent en la creativitat i en la frescor de les botigues de Pego i les persones que estan al seu capdavant. Iniciatives finançades per la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç de la Generalitat Valenciana, la Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego, així com per l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. La primera d'elles fa dies que es pot veure per les xarxes socials. El comerç de Pego és de cine, una manera original i divertida de posar en valor els establiments de proximitat i, com dèiem, també les persones que hi ha darrere de cada negoci, segons manifesta el regidor de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego.
Des de l'Ajuntament de Pego continuem treballant per donar suport al nostre comerç local, perquè estem convençuts que un comerç viu és sinònim d'un poble viu. Amb aquest objectiu presentem la campanya El comerç de Pego de cine, una iniciativa que converteix el nostre comerciant en el protagonista de cartells inspirats en pel·lícules molt conegudes. És una manera original i divertida de posar en valor l'establiment de proximitat i, sobretot, les persones que hi ha darrere de cada negoci.
Esta campanya ha volgut jugar amb el llenguatge més arrelat, agafant aquesta expressió tan característica per descriure una experiència, un producte de qualitat. Això és de cine. És el que ens explica la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, Diana Cendra.
La campanya El comerç de cine, que hem triat tan guany com a lema, el que hem volgut és mantindre com a motiu dir que la qualitat és una expressió molt valenciana, no? El món d'ací de la zona. Això estava de cine. Pues el nostre comerç és de cine perquè són garanties que no es diuen, però que estan ahí i que es noten. Entonces és una forma de mesclar un poc la influència del llenguatge de la zona en el comerç local per a reforçar-lo.
I el cinema és un art amb el que molta gent s'identifica i amb la tria d'esta campanya també s'ha volgut crear complicitat entre comerciants i clientela i s'ha pretès generar una connexió emocional. Les pel·lícules triades són clàssiques del cinema, films icònics, títols com Mujeres al borde d'un ataque de nervios, Thelma i Louise, Indiana Jones o Mary Poppins, ens porten, doncs, a tindre una manera de connectar diferent amb els comerços locals.
La significació de les pel·lícules triades ha sigut un poc també, hem intentat que siguin pel·lícules que tot el món pogués reconèixer i també tot el món ens referim a diferents franges d'edat, tot i que no és fàcil triar-ne perquè és molt difícil, però sí que tots tenen com un leitmotiv en comú, que són pel·lícules simbòliques, pel·lícules amb algunes han contingut quasi heroic com a heroïnes, i són pel·lícules reconeixibles i que han marcat història, com el comerç de Pego ha de marcar història.
La segona campanya estiuenca és tot un clàssic i comença avui mateix, 23 de juliol. Es tracta de Rasca i Guanya, que en este 2026 augmenta el nombre de premis fins a arribar als 1.200.
La tradicional Rasca i Guanya, que avui repartirà 1.200 regals entre les persones que compren al comerç local. És una campanya que any rere any té una excel·lent acollida i que serveix per premiar la fidelitat dels clients i incentivar les compres al nostre establiment.
I justament reitera aquesta idea la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, el fet que Rasca i Guanya és una forma d'agrair, de premiar a la clientela que fins i tot a l'estiu compra a Pego.
La campanya del Rasca i Guanya sobretot és agrair o premiar als clients que fins i tot a l'estiu ens compren. És com una forma de recordar que el comerç a l'estiu està obert, que estem ací, agrair que visiten el comerç a l'estiu i en quant a això, quant a la gent més local i en quant a la gent més visitant, per dir-ho així, és, no sé, encara que sigui una cosa molt simple, un objecte molt simple, els encanta emportar-se tipus un souvenir del comerç, l'Associació de Comerç de Pego, perquè es senten com a molt agraïts. I és una campanya que funciona molt bé, és una campanya dinàmica, és fàcil per a l'usuari i és fàcil també per al comerciant, que al cap i a fi pues, també necessita que li facilitem les coses.
Rasca i Guanya, ho acabem d'escoltar, és una campanya dinàmica i fàcil, com la qualificada Cendra, entre d'altres coses perquè el seu funcionament és senzill, ja que amb una compra mínima de 20 euros als establiments participants, enguany en són 52 els que s'han adherit, la clientela rep el seu Rasca i pot guanyar alguna de les 1.200 recompenses, un premi que se li entrega en aquest mateix moment. Enguany, els regals estan pensats per a refrescar, per a ajudar a fer front a la calor i també ajudar a passar millor aquestes altes temperatures que estem patint estos dies. Entre els premis hi ha poals per a refrescar begudes, borses nevera per a portar coses congelades, ventiladors de mà, ventalls i també porta tot, dels que es pengen al coll per anar a la mar o a la piscina. I també hi ha gots en format gran per a beure o per a posar en aquest recipient qualsevol beguda que tinguem gana. A més, el Rasca i Guanya de 2026 inclou un regal estrella, un cap de setmana d'hotel per a dues persones. Dos campanyes que busquen donar suport i promocionar el comerç local durant l'estiu, com recorda i subratlla Diana Cendra.
El punt de vista més important d'aquestes campanyes és sempre recolzar i promocionar el comerç local, que sembla que a l'estiu pues, es queda un poc apagaet, en les restriccions horàries també que fem, pues, sembla que molta gent es pensa que no estem oberts, però en canvi sí que estem, i és una forma també de posar en relleu que sí, n'hi ha moltes botigues que fem una reducció d'horari, però a pesar de fer la reducció estan obertes durant tot l'estiu i això no passa a tots els pobles.
Iniciatives que impulsa l'Ajuntament de Pego a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Creama, colze a colze amb l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, amb el convenciment que comprar al poble és apostar per l'economia local, pels comerciants i el futur del municipi. Segons declara Raül Tamarit, el regidor afirma que fer poble és justament això, comprar el comerç local. I també avança la nova data per a la Fira de Comerç. Ja podeu apuntar a l'agenda, que serà al setembre. Una jornada per retrobar una important representació del teixit comercial de Pego al Passeig Cervantes. Però també recorda Raül Tamarit que en els mesos següents s'activen diverses campanyes més que tenen relació amb el comerç del poble.
El 27 de setembre celebrarem finalment la Fira de Comerç de Pego, que vam haver d'ajornar a causa de l'inclemència meteorològica. És una jornada per a donar visibilitat als nostres comerços i continuar acostant-los a tota la ciutadania. La programació continuarà a l'octubre amb la posada en marxa de la venda del bosc consum i a les jornades gastronòmiques de l'arròs bomba i bombó de Pego. Al novembre es poden canviar els bons consum als establiments adherits i al desembre celebrarem una nova edició de la Nit en Blanc, una cita ja consolidada que ompli els carrers d'activitat i anima les compres nadalenques. Des del Ajuntament de Pego continuem impulsant iniciatives com aquestes perquè comprar a Pego és apostar per la nostra economia, per nostres comerciants i pel futur del nostre poble. Vull animar-vos a tots els veïns i veïnes a participar en totes aquestes campanyes i a continuar fent poble comprant el comerç local.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I parlem ara de successos, perquè a Pego la Guàrdia Civil ha detingut un home i una dona de 50 i 37 anys com a presumptes autors d'un furt en una casa, agreujat per la vulnerabilitat de les víctimes que tenen 84 i 81 anys d'edat. La investigació es va iniciar justament arran de la denúncia presentada per aquestes dues persones d'avançada edat. Manifestaren haver patit un robatori de joies a sa casa, joies valorades en uns 8.000 euros. La investigació, encetada aleshores, ha permès esclarir els fets i recuperar part dels efectes sostrets. Segons la recerca, els autors, abans d'actuar, es van guanyar la confiança de les víctimes. L'home es va presentar al domicili oferint serveis de recollida de ferralla, aconseguint que li obriren la porta. Una vegada dins de la casa, va aprofitar la situació per a distreure les víctimes en una de les estances de l'habitatge. Mentrestant, la dona va accedir a l'interior per a sostraure les joies. Les gestions realitzades pels agents de la Guàrdia Civil, entre elles l'anàlisi de les càmeres de seguretat, han permès identificar els presumptes autors i detindre'ls a Pego. Durant la investigació van aconseguir localitzar part de les joies furtades. Estes estaven en un establiment de compravenda, tot i que en el moment de la seva recuperació ja hi havia algunes que estaven foses. A les dues persones detingudes se'ls atribueix un delicte de furt en interior d'habitatge agreujat per la vulnerabilitat de les víctimes. Les diligències practicades han sigut posades a disposició de la secció d'instrucció de guàrdia del Tribunal d'Instància de Dénia.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I també vos contem que la Moixeranga de la Marina Alta torna a tindre una actuació històrica, una més en este 2026, que no han sigut poques. Entre elles, les que han suposat un homenatge al cabdill, a l'Esdrac, a Pego i al Coll, en commemoració del 750 aniversari de la seva mort. Ara retran homenatge al seu rival, al rei Jaume I el Conqueridor, el rei de la pàtria valenciana, com el descriu Saúl Hortolà, un dels membres de la Moixeranga de la Marina Alta. Eixa actuació serà a Poblet, que és on està soterrat Jaume I, perquè va ser el lloc on ell va voler que l'enterraren. El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, este dissabte 25 de juliol, tindrà eixa actuació de la Moixeranga de la Marina Alta a l'interior i a l'exterior del recinte, un homenatge històric i cultural. L'entitat alçarà les seues torres humanes al mateix panteó reial on reposen, com dèiem, les restes del monarca, conegut com el fundador del Regne de València i figura capdalt de la història del poble valencià. L'esdeveniment està previst a les 12 del migdia. Serà una trobada de profunda rellevància simbòlica que integrarà l'art moixeranguer, la reflexió historiogràfica i també la representació musical medieval, perquè l'acte el que pretén és reforçar els lligams de la memòria col·lectiva i retre tribut al pare de la pàtria valenciana en una data de gran transcendència per al patrimoni cultural. La jornada comptarà amb una intervenció especial a càrrec de Magí Sunyer, que és doctor en Filologia Catalana i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, i oferirà una ponència divulgativa en què s'analitzarà la figura històrica de Jaume I, el context polític i social del seu regnat, així com el valor literari i historiogràfic de les grans cròniques medievals, amb especial atenció al llibre dels fets fets i el testimoni de Ramon Muntaner. L'ambientació sonora de la cerimònia anirà a càrrec del músic Pablo Alcaide, que interpretarà peces de música medieval en directe, evocant les sonoritats de la cort i de l'època de conquesta per acompanyar la solemnitat del moment i la posterior actuació de la muixeranga de la Marina Alta. I hem volgut saber alguna cosa més sobre esta nova actuació amb història i històrica de la muixeranga de la Marina Alta, que, com dèiem, en alguna ocasió no es posa sostre, i li hem preguntat directament a Saúl Hortolà doncs com afronten esta nova actuació i què representa per a ells retre homenatge a Jaume I, i això és el que ens ha explicat.
Jaume I, més enllà de la figura d'un rei, representa el pare de la pàtria per als valencians i per a les valencianes. És qui funda el Regne de València amb unes noves lleis, unes noves formes, més enllà de la tradició d'Aragó i de Catalunya, d'on venia, i crea un regne nou i és l'inici de la història de les valencianes i dels valencians, no? Per això, Jaume I és, dins de la idiosincràsia valenciana, una figura, pot ser la figura de més consens des de la societat valenciana com a referent, i per això hem volgut anar a Poblet a commemorar el 750 aniversari de la seva mort davant de la seva tomba. I farem allí un acte molt especial amb una part acadèmica on es llegiran fragments del llibre dels fets i de la crònica de Ramon Muntaner. També recitarà alguna poesia al voltant de la seva figura. Hi haurà música medieval, també l'abat del monestir de Santa Maria de Poblet ens farà l'honor de dir-nos unes paraules. És una persona encantadora, un valencià de Vila-real, amb el que he pogut tractar aquests últims mesos, i és una persona encantadora. I després la muixeranga farem allí una figura dins del monestir i després continuarem a la part exterior fent una actuació. I bé, seguim en aquesta línia que tenim a la muixeranga de la Marina Alta, de fer més enllà de les actuacions que fem pròpiament a la nostra comarca i amb altres colles, anar a llocs històrics i buscar anar un passet més enllà de les actuacions clàssiques que solen fer. I bé, amb molta il·lusió afrontem esta actuació i anirem allà, aguantarem la calor i el que ens esdevinga esta actuació.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I també comentar en l'apartat cultural que tenim dos cites, una cultural i l'altra més turística, este divendres i este diumenge dins la campanya a l'estiu A Pego és viu. La primera cita és, com dèiem, divendres a partir de les 8:30 de la vesprada a la plaça del Mercat, amb la música en directe per a refrescar en certa manera l'ambient, i el títol de l'espectacle que es podrà gaudir este divendres és Cançons a la llum de la lluna, un espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García. I si us agrada la natura i l'aventura, este diumenge 26 de juliol es pot viure una experiència única en esta qüestió, en un entorn inigualable com és el de la Marjal de Pego Oliva, perquè tot apunta que diumenge no hi haurà cap alerta activa i per tant es podrà passejar pel parc natural. A les 8:30 de la vesprada es té l'oportunitat de descobrir, com dèiem, la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant en format gincama. Cal inscriure's, això sí, a www.pegoilesvalls.es en l'apartat experiències, o també es pot enviar un WhatsApp al 699-76-28-15, 699-76-28-15. Estes dos propostes de la campanya a l'estiu a Pego es Viu estan impulsades per les regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I parlem ara d'esports perquè la regidoria ha presentat una nova temporada de les escoles esportives municipals dins el programa Impulsa't i Activa't a Pego, una iniciativa que busca fomentar la pràctica regular d'activitat física i esportiva entre tota la població, segons ens recorda el tècnic d'esports Josep Llorca.
La finalitat principal d'aquest programa és fomentar la pràctica regular d'activitat física i esportiva entre tota la població, des de la infància fins a les persones majors. Amb aquesta iniciativa volem contribuir a millorar la salut, prevenir el sedentarisme, afavorir l'autonomia personal i facilitar espais de convivència, socialització i participació. Per tant, no es tracta únicament d'oferir activitats esportives, sinó de crear itineraris adaptats a les diferents edats, capacitats i necessitats de la ciutadania. El programa combina activitats d'iniciació esportiva, exercici físic saludable, esport recreatiu, competitiu, psicomotricitat, envelliment actiu, prescripció d'exercici físic i activitats inclusives.
La novetat d'enguany la trobem en la denominació de les activitats que abans englobava la gimnàstica de manteniment.
Una de les principals novetats d'aquesta temporada és la renovació del nom de les activitats, que tradicionalment coneixien com a gimnàstica de manteniment. Amb aquesta nova denominació volem fer-les més actuals, atractives i fàcils d'identificar. En primer lloc trobem Activa't Fit, una activitat dirigida a persones adultes. El seu objectiu és millorar la condició física general mitjançant exercicis de força, resistència, mobilitat, coordinació i flexibilitat. També pretén ajudar les persones participants a mantenir uns hàbits de vida actius i saludables.
I, com dèiem, les escoles esportives són per a tots els públics, o aquestes activitats des del programa Impulsa't i Activa't, que tenen escoles esportives per a xiquets i xiquetes, que poden practicar voleibol, pilota valenciana, i també l'activitat Juga i Activa't, que és sobre psicomotricitat. També té activitats per a persones adultes, com estàvem escoltant, Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit i Activa't Senior. A més d'Impulsa't i Activa't en Moviment, que té, en aquest cas, esta iniciativa prescripció d'exercici físic. El calendari d'inscripcions és important recordar-lo. Per a renovar en aquestes activitats es pot fer a partir del 13 de juliol i durant tot el mes, i les noves inscripcions seran ja a partir de l'1 de setembre. Les inscripcions es realitzen a la piscina coberta municipal de Pego i es pot també contactar amb ella per a qualsevol informació addicional que es necessite. Tant si es vol iniciar-se en un esport com millorar la condició física o mantenir un estil de vida actiu i saludable, a les escoles esportives municipals de la localitat de Pego es podran trobar, com veiem, una gran varietat que s'adapta a cada necessitat, i per això doncs el que recomanem és que s'informen i trien quina és la que millor s'adapta a cada necessitat.
L'oratge a Ràdio Pego.
I en l'apartat meteorològic, doncs el que ja hem repetit des de pràcticament l'inici d'este informatiu, tenim avisos actius a nivell taronja de temperatures que poden arribar als 41 graus de màxima i també de tempestes que poden ser localment molt fortes. Nivell groc de fenòmens costaners. Això pel que respecta al dia d'avui, en el que s'ha de tindre moltíssima atenció a el que puga arribar respecte a l'oratge. Esta vesprada nit tindrem nuvolositat abundant i el vent, tot i que ara puga bufar entre moderat i fort, esta vesprada pararà i bufarà fluix. Per a demà divendres no tenim avisos actius, tindrem la nit amb nuvolositat abundant i després eixa nuvolositat no acabarà d'anar-se'n, ho farà a última hora de la jornada i per tant tindrem un dia amb intervals de núvols. Temperatures demà divendres entre els 26 graus de mínima i els 35 de màxima i un vent que bufarà fluix de manera general. Per a dissabte tornen a activar-se els avisos, en este cas el groc, per temperatures que poden arribar als 36 graus. Un avís que estarà actiu des de les 12 del migdia i fins a les 8 de la vesprada. I és que dissabte a Pego, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, podem arribar als 38 graus de màxima, les mínimes es quedaran en els 26, per tant continuem amb nits tòrrides. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable i tindrem principalment el cel ras amb intervals de núvols sense major importància. I per a diumenge, de moment no hi ha actius cap avís, no hi ha actius avisos, però, en certa manera, això és perquè les temperatures baixen bastant diumenge, estaran entre els 23 graus de mínima i els 32 de màxima, i el vent bufarà entre 20 i 15 km per hora de component nord-nord-est. Tindrem el cel ras, però hi haurà nuvolositat abundant al llarg de tot el diumenge, sense probabilitat, això sí, de precipitacions, i si plou serà d'una manera doncs molt ocasional, perquè estan entre el 20 i el 35% la probabilitat de precipitació. Fins ací l'informatiu d'avui, 23 de juliol. Recordem que ara us quedeu amb l'entrevista que hem mantingut amb tres de les representants de l'Associació Veïnal del Pont del Tonyinero, que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem en este espai informatiu la setmana que ve. Adeu.